El Mirall, COPE Catalunya.
Bona tarda, amics i amigues. L'Església celebrava ahir la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, coincidint amb el dia de la presentació del Senyor, la festa de la Candelera, tot just 40 dies després de Nadal. Aquest any la jornada té com a lema Testimonis de l'Esperança i la Joia. Ahir, a la Catedral de Barcelona, l'arcabisbe Joan Josep Omella presidia una celebració eucarística amb bona part dels consagrats i les consagrades de l'arxidiòcesi, com també es feia en altres bisbats amb seu a Catalunya. La Jornada de la Vida Consagrada ha tingut celebracions, per exemple, a Girona, a l'Església del Mercadal, també a Tarragona, a Lleida, a Solsona, a Vic, a Tortosa i també a la Seu d'Urgell. Són uns testimonis, els dels religiosos i les religioses, exemplars per al món d'avui. No només es tracta de fer una renúncia a formar una família, per exemple, o a tenir fills i filles, sinó que, sobretot, és una opció de vida pensada també per al món, des de la transcendència, des de la lluança al Senyor, des de la pregària, però també al servei d'una societat que necessita ajuda humana i material. Des d'aquí, saludem avui amb joia, precisament, com diu el lema de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, tots aquells religiosos i religioses que cadascú en el seu àmbit fan un gran servei no només a l'Església, sinó a tota la societat. Avui tindrem una taula de testimonis molt especial. Primer de tot presentarem la campanya anual de Mans Unides i ens acompanyarà un dels primers testimonis, el primer dels dos testimonis que tant avui com divendres vinent al Mirall de l'Església seran aquí a COPE Catalunya. És el missioner claretià Juan Ángel Artiles, que es troba al Timor Oriental des de l'any 2013. Concretament viu a la zona d'Indonèsia des de fa 12 anys. Ens parlarà ell i també el president de Mans Unides a Barcelona, Joan Martí Llobet. També comentarem el 25è aniversari de la Renovació Carismàtica Catòlica. Ens acompanyarà un dels servidors d'un grup a Barcelona, del grup Bona Nova, Ramon Rubinat, que ens explicarà com va anar la trobada del cap de setmana passat, ens presentarà una celebració eucarística aquest dissabte a la Catedral de Barcelona i també la perspectiva d'anar a Roma amb motiu d'aquest 25è aniversari. En aquest cas, a Roma és pel 50è aniversari de tota aquesta gran realitat de l'esperit, la renovació carismàtica. Aquesta serà la nostra taula, també tindrem el nostre tema de música d'inspiració cristiana i un breu resum de notícies. Us acompanyarem fins a una mica abans de les dues, el Jorge Martínez a les vies de sol, a Montse Roset a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Nostra taula. Saludem primer de tot el president de Mans Unides a Barcelona, Joan Martí Llobet. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Com estem?
Molt bé, estupendament.
Gràcies per la seva presència. També gràcies. Saludem Juan Ángel Artiles, missioner claretià al Timor Oriental, o al Timor Est, com diem en català. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Em sembla que vostè porta pocs dies aquí a Catalunya i entén bastant bé el català, m'ha dit, eh?
Lo intento.
No se preocupe porque iremos cambiando para que no se entienda mejor. No, bienvenido, muchas gracias. I completem les presentacions saludant Ramon Rubinat, que és servidor del grup Bona Nova de la Renovació Carismàtica Catòlica en l'Esperit. Ramon Rubinat, bona tarda.
Bona tarda i content i gràcies per estar aquí.
Gràcies a vostè també i a tots els membres de grups de la Renovació Carismàtica, tant els que ens puguin estar escoltant com els qui no. I els qui no coneixen aquesta realitat que vostè sempre diuen té com a fundador l'Esperit Sant. És un privilegi, això, eh?
Sí, de fet, l'Esperit Sant funda també l'Església. I, per tant, nosaltres som l'Església cristiana i en la força i en l'època d'Esperit Sant que vivim, per ell vivim, donem gràcies a ell, que és l'Esperit de Crist, que és el nostre Senyor.
Moltes gràcies per aquesta primera ambientació. Senyor Joan Martí Llobet, la campanya d'aquest any de Mans Unides té un lema molt pensat per anar al gra, diguéssim, en les necessitats que té el món, oi?
I tant.
Ens ho pot explicar una mica? Es presentarà, hem de dir-ho, en un acte al Palau Robert la setmana vinent, oi? El dia...
Sí,
el dimecres dia 8.
Dia 8, a les 7 de la tarda.
Molt bé, ja, això ja queda dit també perquè tothom ho vagi sabent.
Sí.
El lema d'enguany és concretament el món no necessita més menjar, necessita més gent compromesa. Per tant, vol dir que si no treballem les persones, el menjar no surt sol, no es reparteix sol.
Exactament. I els problemes no se solucionen. I la gent compromesa és el que ens fa falta. Nosaltres estem molt il·lusionats amb el rerefons d'aquest missatge d'aquest any, perquè la veritat és que necessitem aquesta gent compromesa. Ens necessitem, diria jo, més que necessitem, ens necessitem. Els que treballem aquí i els d'allà, que són pels quals treballem, no?
Mans Unides afronta aquest any la segona campanya d'un trienni dedicat a la sensibilització sobre les causes de la fam.
Sí.
És important tenir present que la fam no només és anem a tapar forats, sinó que aquí cal anar a les arrels i a les causes. Ah. Per això vostès tenen tants projectes al mal anomenat Tercer Món.
Home, nosaltres tenim actualment al voltant d'uns 600 projectes que financem cada any, a uns 60 països, aproximadament, i bueno, treballem amb els 5 sectors de l'educació, de la salut, de la promoció de la dona, de la promoció social i de l'agricultura. I al voltant de tot això intentem, amb la màxima garantia de la contrapart, portar-los a terme perquè no solament és fer el projecte, sinó després també garantir la continuïtat d'aquest projecte. I per nosaltres això és molt important.
Recordem que quan parla Joan Martí de la contrapart es refereix a moltíssimes entitats, congregacions religioses, ONGs que arreu del món, el Timor Est, ara ens ho comentarà Juan Ángel Artiles, desenvolupen aquests projectes que Mans Unides posa en marxa, diguéssim, els complementen o fan com de socis, no?
Diguéssim,
seguint el llenguatge empresarial.
Cada any per la campanya nostra venen aquí a Barcelona dos missioners. Aquest any hem tingut la sort de que estigués aquí amb nosaltres Juan Ángel, i actualment Mans Unides està finançant uns projectes allà, i per nosaltres és molt important la seva vinguda i la seva presència, perquè el seu testimoni i el treball del dia a dia ens anima molt a portar endavant la nostra tasca. Perquè des d'aquí un dels inconvenients que té Mans Unides és que, com que no veus com la gent de Càritas, per exemple, que veuen realment la necessitat que hi ha, és una mica difícil imaginar-te la situació. I ells ens ho expliquen i ells ens donen el seu testimoni, que és molt important.
I tant, molt important la seva presència, gràcies a les facilitats de transport que hi ha avui dia amb nosaltres. Juan Ángel Artiles avui, missioner claretià, la setmana vinent ho anirem anunciant, un missioner que vindrà de Colòmbia en aquest cas, Jaime Absalón León Sepúlveda.
També claretià.
També claretià, però sí. no religiós en aquest cas, sinó laic.
No, laic, això mateix, sí, però també és claretià. Sí.
Molt bé. Només dir que per seguir el calendari del que és l'inici de la campanya de Mans Unides 2017, que és el moment fort cada any, dimecres vinent la presentació a les 7 de la tarda en un acte al Palau Robert de Barcelona, amb el testimoni precisament de Jaime Absalón León Sepúlveda. El dia 10 de febrer, divendres vinent mateix, és com a gest de suport als gairebé 800 milions de persones que pateixen cada dia la fam al món, dia del dejuni voluntari, amb esdeveniments arreu d'Espanya, amb l'objectiu de donar l'import d'allò que ens estalviem en el sopar més auster a aquests projectes de Mans Unides. I el dia 12, en parlarem la setmana vinent novament, però serà ja bo anunciar-ho, la col·lecta, el moment important d'allò que tots hem conegut, fins i tot els que són més grans des de petits, la campanya contra la fam, no? Es deia així, amb aquelles guardioles per les escoles, que encara se segueix fent, no? Però en tot cas, sobretot l'important és la sensibilització i el desig,
sí,
de participar.
Sí, però al marge de ser el dia de la col·lecta, i això és la tradició de quasi 60 anys que existeix Mans
Unides, i és un ingrés important per a Mans
Unides. I és un ingrés important, però també és molt important tenir en compte que és el començament del curs. Comencem, no és el dia 12 solament, sinó que el dia 12 és tot l'any, fins al febrer del 2018, i treballarem a tope perquè això tingui que tindre el fruit que necessitem.
Gràcies, Joan Martí Llobet, president de Mans Unides a Barcelona. Fet aquesta presentació, parlem ja directament del que fa Juan Ángel Artiles al Timor Est, al Timor Oriental. És vicari parroquial, director d'una escola de formació professional, responsable d'un projecte d'agricultura i altres coses. Fins i tot, de vegades, treballa de conductor d'ambulància per traslladar malalts o dones que es posen de part a l'hospital. Treballa en la reconciliació d'un país colpit per lluites internes i per un conflicte amb Indonèsia de fa anys. Després d'abandonar el país el 1999, va destrossar tot aquest conflicte. ¿Qué nos cuenta de lo que está haciendo actualmente? Desde el año 2013 en Timor Oriental. Vamos a lo más actual.
Sí, bueno, en realidad llegué el 2009, aunque estuve... Del 2009 al 2013 estuve más que nada de profesor, que también me ha tocado. Profesor de teología en el seminario mayor de Dili, la capital de Timor Oriental. No, ahora lo que intentamos es... Yo creo que sencillamente de un legado, de un pasado que es trágico, ¿no? Y lleno de conflicto y de víctimas y de violencia, pues acompañar a este pueblo, que es un pueblo joven, para que construya un futuro mejor, ¿no? Entonces, bueno, lo acompañamos según las ideas que vemos más, ¿no? La agricultura es fundamental porque hay un porcentaje de personas que se dedican a la agricultura muy grande y además tenemos la escuela porque tienen un problema básico nacido precisamente de lo que comentaba del año 99, cuando Indonesia finalmente sale del país, pues con la mayoría de los cuadros de profesores eran indonesios, entonces se vuelven a su país. Entonces se quedó un hueco de unos 2.500 profesores entre infantil, secundaria, primaria, universidad. Y bueno, lo que intentando es un poco cubrir ese hueco, ¿no? Intentando dar a ellos una educación lo más cualificada posible.
Y dentro de todo su trabajo polivalente está también en algún ámbito de comunidad cristiana y también le vamos a pedir que nos explique un poco qué es lo que hace en colaboración directa con Manos Unidas.
Bueno, con Manos Unidas, como yo creo que lo ha dicho muy bien antes, lo ha explicado muy bien, para los misioneros, es decir, ver la realidad, dejarte empapar por ella, dejarte cuestionar por ella y ponerte a pensar cómo puedo yo echar una mano aquí, buscar una salida, buscar una respuesta. Yo creo que no es tan complicado cuando ya estás allí en el terreno, ¿no? Ahora, ¿cómo implemento yo esto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo llevo a cabo? Pues Manos Unidas es y otras ONGs, digamos así, es lo que hace que pues una buena teoría, una buena intención, una buena idea se convierta en una realidad. Si no, sería imposible. O sea, ahora mismo, por ejemplo, pues estamos con el curso de agricultura que hemos abierto. Empezamos el día 9 de enero, ahora con muy poquitos jóvenes, pero con algunos. Y la idea es que también los grupos que tenemos en el proyecto de agricultura Claret también participen. Y ellos nos han dado el equipamiento. Es decir, Manos Unidas nos ha proporcionado lo necesario para que... Queremos que ellos diversifiquen la siembra y no siembren todos lo mismo en el mismo distrito. Si no hay un invernadero, no le podemos enseñar. ¿De dónde viene el invernadero? Pues de unos fondos que nos da Manos Unidas. Si no, bueno, yo no tendría forma humana de poderles enseñar, ¿no? Queremos que aprendan a todos los temas de riego y aprendan un riego mucho más acorde con el ambiente, un riego que ahorra agua, que encima es más productivo y es más eficaz. ¿De dónde saco yo el sistema de irrigación? Si Manos Unidas no me echa la mano, no hay forma, ¿no?
Estem veient ara el mapa, els oients no poden veure, el Timor Est és la part oriental d'una petita illa, molt a prop d'Indonèsia, d'aquestes illes Moluques i altres illes que hi ha per allà. Sí.
Hay que mirar a Australia, y al norte de Australia, justo encima, hay una isla pequeña que se llama Timor, a unos 700 kilómetros. Bueno, pues está dividida en dos. La que vea que está dividida en dos, hay dos. Hay una que es muy grande, que es Papúa, y otra que es pequeñita, que es la de Timor.
I com està la societat actualment després d'aquesta guerra a la qual abans ens referíem amb Indonèsia?
Yo creo que la sociedad en la gente tiene heridas grandes pues del pasado reciente, ¿no? Primero por el conflicto tan grande y las matanzas tan grandes que hubo en tiempo de Indonesia, ¿no? Digamos que después, cuando se ha proclamado la independencia, están heridos, ¿por qué? Pues porque un grupo de su familia decidió que no estaba de acuerdo con la independencia y propiciado, evidentemente, por Indonesia, se crea una violencia, ¿no? Entonces, estas personas han salido del país. Se calculan que entre 150.000 y 250.000 personas. Entonces, en la zona que estamos nosotros, que estamos pegados a la frontera, pues casi todas las familias tienen gente en el otro lado. Decimos así, en el otro lado, ahí se dice así, en el otro lado.
Sí, sí.
Y entonces, ni pueden volver, porque el proceso de reconciliación, desgraciadamente, no se ha empezado de manera sistemática, estamos haciendo ahora algunos progresitos pequeños, pequeños pasitos, y entonces las familias están heridas.
Uh-huh. Y todo lo que es la labor de la Iglesia Católica, de los cristianos en general, aunque no sean mayoritarios, es en cierta libertad, en cierto régimen de libertad,
sí.
No hay una persecución.
No, no, en Timor Oriental desde luego son mayoritarios, oficialmente el 98-99% de la población es católica.
Perdón, y sí, claro, ahora pensaba en Indonesia.
En Indonesia,
¿no?
En
Timor son mayoría.
Sí, en Indonesia estamos hablando entre un 10-15% de la población es cristiana. Estamos hablando de 25-30 millones, ¿eh? No estamos hablando de dos amigos. Indonesia tiene una población estimada a unos 265 millones de personas. Es el país musulmán más grande del mundo. Más de 210 millones de musulmanes, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, en el trabajo del día a día y en la, digamos, en la distancia corta no hay... Yo nunca me he sentido en peligro, o me he sentido amenazado o bajo presión. No, en Indonesia yo creo que, sobre todo en la isla de Timor, que la mayoría son cristianos, no tienes ningún problema, ¿no?
¿De cuántos habitantes Timor Oriental?
Timor Oriental estamos hablando de 1.250.000, más
son,
o menos.
Son molts cristians. Sí. Y ya comunidades cristianas vivas, vocaciones también.
Vocaciones muchas, sí. Las comunidades un poco adolecen de una falta de formación. Desgraciadamente el número de catequistas es pequeño y la formación de los catequistas pues bastante elemental, ¿no? Estamos luchando en ello.
Molt bé, ens agrada molt tenir avui el testimoni d'aquest claretià, formador, polivalent en l'apostolat, home de gran acció social, també amb la col·laboració de Mans Unides. Per això parlem amb ell també en el marc de l'inici de la campanya anual de Mans Unides, la del 2017, Juan Ángel Artiles. Després li faré una última pregunta, però abans parlem de la renovació carismàtica catòlica, que és l'altre testimoni que tenim avui amb Ramon Rubinat. Ens ha parlat de l'època de l'Esperit Sant. De vegades ens sembla difícil d'explicar o d'entendre que estiguem encara a l'època de l'Esperit Sant quan han passat 2.000 anys, no? Però hi estem, perquè Crist és una novetat, d'alguna manera, per al món.
Sí, sí. De fet, Crist ja diu en el seu evangeli, diu, convé que jo me'n vagi perquè us enviaré el Paràclit, us enviaré l'Esperit Sant. I aquesta és la promesa que es va realitzar el dia de la Pentecosta, el dia que realment es funda l'Església, el dia que Pere surt i proclama el carisma cristià. És un dia fonamental. I fins que no hi hagi la segona vinguda de Crist, vivim a l'època de l'Esperit Sant. I l'Esperit Sant sosté l'Església, si no, no se sostindria amb totes les disbarats i coses que s'han fet. Com se sosté l'Església? La sosté l'Esperit Sant perquè va renovant-la a través de persones... Que se senten cridades per ell i se senten cridades en cada moment que l'Església necessita aquestes persones. I l'Esperit Sant hi és. I, per exemple, hi és i és necessari l'Església. Sempre dic que quan Pau arriba a Efes els hi pregunta, escolta, vosaltres heu rebut l'Esperit Sant? I diuen, si no sabem ni què és això. Home, però, per tant, Joan us va batejar amb aigua, però Crist us va batejar amb l'Esperit Sant. L'Esperit Sant és fonamental pel cristià, pel cristianisme, fonamental, la seva presència.
Pau va arribar a Efes, com ara, per exemple, Juan Ángel Artiles va arribar a Indonèsia i al Timor Est i altres missioners del nostre temps, també moguts per l'Esperit Sant, tots.
Oi? Oi tant, i escoltant-lo me'n donava compte de quant important és la formació, la cultura, perquè les societats avancin. Els països pobres són perquè tenen menys cultura, de menys anys. Les poblacions amb cultura, encara que passin debacles grans, com ha passat a Europa, les grans guerres del segle passat, es refan. Perquè la població té una cultura, i això és una cosa que no ve de cop, és una cosa de tradició, de que ve impregnada la societat. I, per tant, la forma de treure la pobresa del món és l'educació.
Bé, parlem de les activitats més actuals de la renovació carismàtica catòlica a Catalunya, en aquest cas la renovació carismàtica de l'Esperit. Dissabte i diumenge passats vostès celebraven la trobada anual, que és una experiència compartida per tots els grups, i amb un carisma molt basat en la lluança, no? En la pregària comuna, en compartir.
El nostre carisma, un dels carismes principals, és la lluança. Però no és que sigui nostra, és que la força de l'Esperit fa que la nostra ànima desitgi lluar al Senyor. I el que fem nosaltres simplement és alliberar-nos. Moltes vegades sembla estrany, però nosaltres ens deixem portar per l'Esperit, per el seu entusiasme, per la seva força, i perquè l'ànima desitja fortament lluar al Senyor. Moltes vegades molta gent té l'ànima tancada, ni sap que té ànima, i aquesta pateix. L'ànima, quan està plena d'Esperit Sant, quan tens una experiència viva d'Esperit Sant, desitja lluar al Senyor. Dissabte, el cap de setmana, com vostè diu, ens vam trobar la trobada anual de Catalunya, que es fa de tots els grups, dels grups de renovació. Fem una trobada anual de dos dies, dissabte i diumenge, i va haver-hi la presidia Fra Gonzalo, que és el guardià del convent de franciscans de Granollers, amb el qual nosaltres tenim molta relació i moltes vegades a pregar en aquest lloc.
Fra Gonzalo va presidir amb les seves ensenyances, com és habitual en aquestes trobades, les ensenyances, les pregàries, pregàries d'intercessió, de sanació, la lluança, en definitiva, amb fe, no? Amb fe es mouen les muntanyes.
És que si no tinguéssim fe, sempre donem gràcies pel do de la fe, és un do que més estimem, el do de la fe. Si no tinguéssim fe, que pobres seríem, que malament ho passaríem, perquè ja és prou complicat tot, si sobre
sens
no tens
dubte,
fe.
Sens dubte. Bé, i parlem d'una altra activitat, hem dit que coincideixen els 25 anys de la renovació carismàtica, del grup Bona Nova de la Renovació Carismàtica Catòlica, en aquest cas, demà dissabte, aquest dissabte, a la Catedral de Barcelona a les 7 de la tarda amb una missa especial.
Sí, es farà una missa especial que nosaltres ens han convidat, en Robert Baró, ens ha convidat a que l'animem, i penso que serà un esclat de joia, un esclat de joia. Hem de fer les celebracions litúrgiques amb més entusiasme, amb més joia, no que no sigui una cosa trista.
La gent diu que són avorrides, de vegades.
Sí, l'altre dia el Nicky Gamble del Cursal Alfa diu, com a anècdota, diu, ahir em vaig trobar amb un amic i em va dir com la cosa més extraordinària del món. Ahir vaig anar a missa i no em vaig deprimir. Però no ha de ser així.
És una altra novetat, eh?
Ha de ser una cosa amb entusiasme. Nosaltres anirem, acompanyarem amb el Ministeri de Música, que tenim la sort de tenir un Ministeri de Música molt fort, molt maco, i anirem, i no sols això. Després pregarem els uns pels altres i ens posarem les mans. Crec que serà una novetat i que la gent que vulgui pregarem per ell, li posarem les mans, i espero que tothom vingui a la catedral per celebrar aquesta Eucaristia dissabte a les 7.
Demà dissabte a les 7 de la tarda a la Catedral de Barcelona amb el canonge Robert Baró i el 25è aniversari del grup Bona Nova de la Renovació Carismàtica Catòlica. La renovació més celebra 50 anys, disculpi que abans em sortia 25, 50 anys, i això serà a Roma al maig.
Sí, anem a Roma del 31 de maig al 4 de juny amb el Papa Francesc, que ens ha convidat, ens rebrà tres vegades i allà es trobarà de tot el món. La renovació carismàtica neix als Estats Units l'any 67, per tant farem 50 anys i s'està preparant amb gran il·lusió i anem de tot el món allà.
Doncs que sigui una experiència de joia en l'esperit. Potser Juan Ángel Artiles i altres missioners espanyols que han anat arreu del món han quedat colpits per l'alegria que de vegades es troba més a l'Àfrica i a l'Àsia o Amèrica Llatina que no pas a casa nostra, on potser la vella Europa té més arrels cristianes que altres llocs i, en canvi, estem més avorrits, oi?
Sí.
Seguro que lo han notado usted.
Yo siempre digo a la gente que los sacramentos se celebran y no se sufren.
Exacto. Y eso es lo que hacemos, celebrarlos. El temps és implacable, però estic molt content que hàgim compartit taula avui. Ramon Rubinat, del grup Bona Nova de la Renovació Carismàtica Catòlica, també Joan Martí Llobet, president de Mans Unides a Barcelona, i Juan Ángel Artiles, missioner claretià al Timor Est des de l'any 2013. Bona campanya de Mans Unides. Recordem que comença ara, però que és tot l'any aquesta campanya pensada perquè les persones se sensibilitzin de la seva importància, més que no pas el menjar, saber repartir-lo. Gràcies, i avui ens acomiadarem escoltant Lluança a tu, Jesús, una cançó de Toni Torrelles. Adéu-siau, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Adéu-siau.
Moltes gràcies.
Lluança a tu, Jesús, germà nostre, fill de Déu. Lluança a tu, Jesús, germà nostre, fill de Déu. Heus ací per tots els temps l'única Pasqua. Heus ací per Israel el gran passatge. Heus ací la llarga marxa vers la terra de llibertat. Una llum il·lumina la ruta a la nit del teu poble.
Amb aquest Lluança a tu, Jesús, ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. Recordem que les activitats de l'Església continuen vives ara que hem començat el mes de febrer i avancem cap a la Quaresma i cap a les celebracions centrals del calendari cristià. El Mirall torna divendres vinent aquí a COPE Catalunya i Andorra, el 783 de l'Ona Mitja. Que tingueu bona setmana. Adéu-siau.
Amor infinit que ve del Pare, suprem testimoni de tendresa. Alliberant l'esclau, tu has lliurat el fill. Beneu.